Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tres minuts que passen de les 9 del matí. A veure, recordaran que la setmana passada el focus mediàtic i polític estava posat al Congrés dels Diputats, de fet al Senat, on s'hi trobaven els diputats, on es votava, entre d'altres, el paquet de mesures socials proposades per al govern central. Tot plegat es va negociar amb els diferents grups parlamentaris, entre ells Junts per Catalunya, que va posar sobre la taula el traspàs de competències sobre migració com a moneda de canvi. Junts, a més, volia les competències necessàries per dur a terme polítiques d'expulsió en casos com els dels immigrants reincidents en la delinqüència, però aquesta mesura no s'ha traspassat i déu-n'hi-do la polseguera que va generar tot plegat. Tot plegat, dèiem, té l'inici en la queixa ja fa uns mesos de l'alcalde de Calella, a la que s'hi van sumar diversos alcaldes del Maresme sobre precisament l'increment exponencial de la delinqüència en les seves poblacions. També en van parlar en aquest programa amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, qui va assegurar que hi posaria més efectius. Però ara, quina n'és la situació? Com ha vist tot el que ha passat les darreres setmanes el mateix alcalde de Calella? Per comentar-ho tot plegat, ja el podem saludar a l'altra banda del fil telefònic. Senyor Marc Buch, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Senyor alcalde, quina és la situació hores d'ara pel que respecta als grups de multireincidents? Ha millorat, continua igual o ha empitjorat?
No, la situació doncs, està millorant. La veritat doncs, és que des del 22 de desembre, que vam acordar amb la Direcció General del Cos dels Mossos d'Esquadra doncs, la implementació d'un dispositiu especial conjunt de Mossos i la nostra policia, fruit doncs, de la reivindicació que va fer amb nosaltres des de l'Ajuntament, doncs, s'hi han destinat doncs, més unitats de seguretat ciutadana i també doncs, suport d'unitats d'ARRO i de brigada mòbil, i això ha fet doncs, aquest increment de la presència policial, també doncs, fruit de la bona feina que fan doncs, tant els Mossos d'Esquadra com la policia local de Calella, doncs, que ja hi hagin unes quantes d'aquestes 11 persones que estiguin en presó preventiva, i sobretot doncs, el més important és que el nombre de delictes està disminuït, ha disminuït considerablement a Calella, i per tant, doncs, això és una bona notícia, i està funcionant, doncs, la necessitat... De fet, es fa palesa aquesta necessitat que reclamàvem de disposar de més efectius policials per poder fer front a la situació. De moment, doncs, està funcionant, i el que sí que demanem nosaltres ara, doncs, és mirar cap al futur, no relaxar-nos, perquè el que hem d'insistir, doncs, és en modificar les lleis, perquè aquestes persones doncs, que només es dediquen a delinquir i que van cometent un delicte darrere un acte doncs, no ho puguin seguir fent, és a dir, hem de lluitar contra la multireincidència. Com dic sempre, si els mecanismes que tenim ara no funcionen, les lleis que tenim ara no funcionen, doncs les hem de canviar per tal de que ens funcionin i no es repeteixi aquesta situació.
No sé si li costa si ha millorat també la situació a les altres localitats de la zona del Maresme.
Sí, en tot cas, doncs, les dades dels altres municipis no les conec en profunditat, però sí doncs, que, sobretot, la reclamació que feien els alcaldes de Junts del Maresme doncs, era de solidaritat i de suport cap a la meva persona, però també sobretot doncs, de suport cap a la gent de Calella, però pensant també doncs, que avui això ens passava a Calella o ens passa a Calella, però demà passat pot ser qualsevol població de Calella, per tant, doncs, ells el que feien o el que feien tots plegats és alertar d'aquesta situació i que calia canviar, i no només ho diem doncs, des dels alcaldes de Junts, també doncs, l'alcalde de Mataró, per exemple, el senyor Boté, també s'ha manifestat al respecte demanant doncs, solucions per treballar contra la multireincidència.
Em parlava d'aquest dispositiu policial de mitjans del mes de desembre, aquest dispositiu especial ha acabat ja?
No, aquest dispositiu està en marxa i, de fet, aquest mes, el dia 31 de gener, tenim Junta de Seguretat Ordinària, que la celebrem un cop a l'any, i en aquest cas doncs, el conseller d'Interior, si, doncs, que s'ha compromès a venir, esperem doncs, que així sigui, perquè ell és qui ens ha proposat la data, i, per tant, aquell dia doncs, serà on tractarem tots aquests temes i podrem saber doncs, fins quan està previst que aquest dispositiu especial segueixi funcionat, però, sobretot, doncs, el que hem de plantejar és, un cop finalitzat aquest dispositiu especial, quan seran els nombres d'agents de Mossos d'Esquadra que es destinaran a la regió a la nostra regió de seguretat a partir del mes d'agost, i no només el nombre d'agents que vindran nous, sinó també, el que demanem nosaltres, disposar les dades del nombre d'agents de Mossos que es jubilaran, el nombre d'agents doncs, que per edat ja no poden patrullar les nits, i al final doncs, fer tot un balanç per saber realment quin és, al final de tot, doncs, el nombre més d'efectius que disposarem a Calella.
Això li anava a preguntar precisament, perquè, com comentàvem abans, Joan Ignasi Elena, el conseller d'Interior, va ser aquí, a l'estudi de Ràdio Estel, li vam preguntar per la situació de Calella, i no només de Calella, sinó, ara ho recordàvem, per a les altres localitats de la zona del Maresme, on s'havia produït tota aquesta situació i aquesta queixa per part dels alcaldes de Junts, i el conseller Joan Ignasi Elena ens va assegurar que cap al mes de juny, una cosa així, s'incorporarien nous dispositius, nous efectius dels Mossos d'Esquadra per quedar-se en tota aquella zona. Espera que sigui així, senyor alcalde?
Bé, nosaltres esperem que sigui així. El que sí que demanem nosaltres dos és, més enllà de l'anunci que se'ns ha explicat doncs, per la premsa i que posteriorment el director general ens va explicar, doncs necessitem saber les quantitats. Nosaltres ens diuen que vindran més agents, però el que li dic, no ens han concretat doncs, quants agents de més tenen previst que vinguin, però tampoc doncs, ens expliquen quin serà el balanç de les persones, doncs, dels agents de Mossos d'Esquadra que jubilaran aquest 2024 o inicis del 25, quants doncs, no poden patrullar les nits per edat o quants doncs, hi ha diferents circumstàncies que no poden sortir al carrer. Per tant, necessitem tenir totes les xifres per posar-los en una balança i veure si realment guanyem efectius, ens quedem igual o en perdem. Per tant, el que primer que necessitem, doncs, més enllà dels anuncis, sobretot el que necessitem és concreció i tenir dades per poder doncs, valorar si realment millorem i es fa cas a les nostres demandes o no.
Ara em deia, alcalde, necessitem saber quants agents de més preveuen que vinguin. Quants agents de més voldria una ciutat, una població com Calella?
És a dir, la xifra dels agents que nosaltres voldríem de més, tots voldríem més policia, però la xifra doncs, que nosaltres creiem que correspon en funció doncs, dels criteris de població que disposem, bueno, que tenim aquí doncs, a l'Alt Maresme, nosaltres estem parlant d'una xifra, doncs, si tenim en compte el repartiment que vam fer l'última vegada, a l'entorn d'una dotzena d'efectius. Però tot i així, nosaltres no volem donar una xifra, nosaltres el que volem doncs, és aconseguir la màxima presència policial, per tant, el més important és que la conselleria, que ha reconegut doncs, que tenim un problema, inicialment doncs, no el reconeixia, però sí que posteriorment el va reconèixer, per tant, l'important és que els experts en seguretat posin la xifra necessària, siguin ells els que ens posin la xifra necessària per agents de policia, doncs, per tenir molta més presència policial, poder actuar doncs, preventivament, i paral·lelament, insisteixo, perquè aquest punt és molt important, des de políticament també tenim molta responsabilitat amb aquest tema, perquè el que hem de fer i el que hem de garantir doncs, és que les lleis contra la multireincidència es modifiquin i evitem doncs, que ens passi això, perquè al final, si posem molta policia al carrer, però doncs, els nostres agents doncs, actuen, detenen les persones, però al cap de 24, 48 o 72 hores com a màxim, doncs, ja tornen a estar al carrer i tornen a delinquir, al final no trobem solució. Avui mateix doncs, ens sortien dades de que a Barcelona doncs, hi ha un grup de 20 persones que acumulen més de 1.000 detencions en un any. Això no pot ser. Això no pot ser i no ho podem tolerar. Per tant, el que hem de fer és, insisteixo, treballar políticament per modificar les lleis i donar a la ciutadania la resposta doncs, que ens demanen davant d'un problema que tenim.
Per on passen, senyor alcalde, aquest tipus de polítiques, a part de més seguretat amb aquests 12 efectius de més que demana?
Bé, evidentment, doncs, passa per modificar doncs, les lleis, actualitzar les lleis contra la multireincidència i el Codi Penal, i, per altra banda, doncs, també passa, sobretot, per l'educació, i passa per fer entendre a tothom que nosaltres som una societat de drets, amb molts de drets, però també una societat de deures. I, per tant, la gent ha d'entendre que si volem tenir drets, que és així, igual que tenim drets, doncs hem de tenir uns deures. I per respecte doncs, a tots els nostres veïns, per respecte a totes les persones que conviuen en el nostre país, doncs els deures s'han de fer respectar, i qui no respecti els deures doncs ha de tenir conseqüències.
Alcalde, la solució passa per expulsar immigrants multireincidents?
Bueno, la solució passa en el cas doncs, d'aquelles persones que hagin vingut a casa nostra sense la voluntat doncs, de treballar, de portar una vida honrada i de no integrar-se, doncs, aquestes persones, si la seva situació és irregular, evidentment, una de les vies ha de ser l'expulsió, evidentment. Sobretot per respecte a totes les persones, doncs, que són la gran majoria que venen aquí a casa nostra, a Catalunya, a treballar honradament, a integrar-se i, sobretot, doncs, que busquen trobar un ascensor social, no poder progressar amb la seva vida, perquè hem de pensar que moltes d'aquestes persones, si han vingut aquí a casa nostra, és perquè han hagut de marxar per causes forçades moltes vegades de casa seva. Per tant, per respecte també a aquestes persones, aquells que han vingut aquí només doncs, a delinquir i a no integrar-se i a no respectar cap dels seus deures, aquestes persones, doncs, evidentment, no tenen cabuda a casa nostra.
Però aleshores, senyor alcalde, no posem el focus en la nacionalitat, en la immigració i no en la multireincidència?
No, en cap cas. Nosaltres, el focus amb la immigració, en tot cas, l'han posat els mitjans de comunicació, alguns, no dic pas que siguin vostès, alguns mitjans de comunicació, i sobretot, doncs, alguns partits que el que els ha interessat doncs, és desviar l'atenció del debat que estàvem plantejant nosaltres, que és parlar de la multireincidència. I quan parlàvem de la multireincidència, nosaltres expliquem que aquelles persones que han fet del seu ofici ser delinqüent, aquestes persones no poden estar al carrer. Evidentment, doncs, hi ha el sistema penitenciari, per tant, aquestes persones que només es dediquen a delinquir, doncs han d'estar a la presó, com és lògic, i nosaltres, doncs, el que veiem també és, si a més, doncs, aquestes persones han vingut de fora de casa nostra sense cap voluntat, doncs, d'integrar-se ni de treballar, doncs, evidentment, com és lògic i de sentit comú, aquestes persones no poden tenir cabuda a casa nostra. Però, en cap cas, jo el que sí que demano és, perquè en cap moment ho hem dit nosaltres, tot i que interessadament, des d'un sector sí que es vol fer així, perquè quan surts del discurs bonista, doncs de seguida et tinguen d'extremista, no? Quan surts del marc que marquen doncs, certes tendències polítiques, doncs de seguida et volen estigmatitzar, de seguida t'assenyalen, però nosaltres en cap cas, i això és molt important, no es pot vincular mai immigració i seguretat, perquè això no hem fet mai ni ho farem mai nosaltres.
Què en pensa, que polítiques com Sílvia Orriols hagi tuitejat diverses vegades a membres de Junts dient benvinguts al club del meu pensament?
Bé, en tot cas, la senyora Orriols deu tenir la seva estratègia política i deu voler aprofitar doncs, qualsevol circumstància per poder-se donar a conèixer. Escolti'm, cadascú doncs, sap el que ha de fer. Nosaltres el que sabem doncs, és que des de Junts, que és un partit molt seriós i és un partit doncs, que jo no, des del primer moment vaig dir que havia traslladat les meves demandes a Junts i que tenia el compromís que des de Junts, doncs, tant des del secretari general, el senyor Turull, però de la resta doncs, de membres del partit, de treballar per solucionar aquest problema, i s'està demostrant. S'està demostrant doncs, perquè tant en el Parlament de Catalunya com en el Congrés dels Diputats doncs, ja s'han tirat endavant iniciatives i ja s'ha doncs, ja preguntat en els ministres o en els consellers doncs, què pensem fer com a país per evitar doncs, que es torni a repetir casos d'aquests multireincidents. Per tant, l'important no és el titular, sinó l'important és que quan es detecta un problema, es treballi, i això doncs, és el que s'està demostrant que s'està fent des de Junts. Per tant, jo em deixaria estar dels titulars estridents, sobretot del que demanaria jo doncs, és no generar falses expectatives, sinó concentrar-se en el problema, concentrar-se en trobar la solució, llavors quan la tinguem, doncs, explicar-la i sobretot que la ciutadania vegi que allò que hem fet, aquelles modificacions que hem fet, doncs han servit per alguna cosa i vegin els resultats l'abans possible.
Finalment, alcalde, deixi'm preguntar-li què en pensa de l'acord entre PSOE i Junts, precisament de cedir les competències estatals a les comunitats autònomes en matèria d'immigració, però que s'ha negat, com sap, a cedir aquesta mesura d'expulsar els immigrants multireincidents, mesura també molt criticada pel govern català.
En primer lloc, tot el que sigui aconseguir més autogovern pel govern del nostre país, doncs, evidentment, ho hem de celebrar. A partir d'aquí, doncs, celebro també que des de Junts, doncs, es vulgui legislar i es vulgui, doncs, dir la nostra i actuar davant d'una situació actual que és la immigració, que per tant doncs, s'hi ha d'actuar perquè és una de les circumstàncies que genera doncs, un dels grans reptes no?, que tenim com a país que és la immigració. I per altra banda, doncs, fins que no tinguem tota la lletra petita i estigui doncs, desenvolupat tot el desplegament d'aquesta, tot el traspàs de la competència, no ens anticipem i quan tinguem, doncs, quan tots coneguem quin ha estat, doncs, podríem dir, la lletra petita d'aquest traspàs, doncs serà el moment de fer la valoració.
Senyor Marc Buch, alcalde de Calella, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vostè. Bon dia.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Ten cuidado, que si no lleva la marca tractor, no es tractor. Exige esta marca. ¿De acuerdo?
Sí.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Dinou minuts que passen de les 9 del matí. Nosaltres que volíem parlar d'una altra qüestió, perquè ho dèiem a l'inici d'aquest programa, eh? Atenció amb les últimes dades del Departament de Salut. Un de cada 10 catalans més grans de 15 anys té depressió moderada o greu. Aquesta xifra, però, encara augmenta més si ens fixem en les persones més grans de 75 anys, unes xifres que haurien de servir per posar-nos en l'alerta i que avui a la caravana volem comentar amb la doctora Amanda Rodríguez Urrutia, psiquiatra i especialista en depressió de la Vall d'Hebron. Doctora Rodríguez, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Doctora, què està fallant perquè un de cada 10 catalans més grans de 15 anys tingui depressió?
Doncs mira, jo penso que hi ha molts factors perquè les malalties mentals són malalties multifactorials i possiblement en el cas de la depressió el que està passant és que no l'estem possiblement abordant de la manera ideal. Fiquem a totes les depressions al mateix sac, les tractem a totes de la mateixa manera i possiblement això és el que està fent que generem doncs, resistències o males respostes a aquests tractaments. Això és un dels factors, penso, fonamentals.
Mm-hmm. Ara em dèiem a les respostes a aquests tractaments. De fet, és que professionals de la psiquiatria ja han demanat més polítiques de prevenció i està alerta a les conseqüències que la depressió té en els joves i en l'edat adulta. Hi ha prou polítiques de prevenció, doctora?
Bueno, nosaltres pensem com a psiquiatres que són encara, bueno, manquen polítiques més contundents. O sigui, pensem que hi ha molt a fer encara i això que has comentat de la gent jove ens té esperberat, perquè els índexs de trastorn mental en el cas de la depressió en la gent jove cada cop és més gran. Llavors, bueno, jo penso que la cosa més important que hem de fer és visibilitzar-ho, no pensar doncs, que són coses normals, que ja passaran. Eh? Jo penso que visibilitzar-ho i no creure en l'estigma, això fa que sorgeixi a la llum i això fa que puguem els professionals, psicòlegs i psiquiatres doncs, abordar-ho, no?
De fet, el 2023 encara més dades, eh? S'ha arribat a un rècord a l'estat espanyol de més de 4.200 persones mortes per suïcidi i Ramon Quiroga, doctor de la Vall d'Hebron, també explicava que el 60% dels casos darrere del suïcidi hi ha la depressió.
Sí. El 60% aproximadament de les persones que suïciden a Espanya han estat fruit d'un trastorn depressiu.
És una barbaritat, això, no?
És una barbaritat. Sí, estem realment molt, molt preocupats. Pensem que és un dels principals malalties i situacions socials que s'han d'abordar de forma bastant primària, bastant ja imminent, i bueno, esperem doncs, que els recursos arribin, no? Sobretot això que hem dit del tema dels tractaments. Penseu que la càrrega econòmica més important de les persones amb depressió, de fet, no és l'abordatge i el tractament que els fem, és que són persones que no poden rendir, no van a treballar, són els costos indirectes. Vull dir, tractar la depressió no és, comparat amb altres malalties, com pot ser doncs, l'ictus o el càncer, és una malaltia que es pot tractar i que no és tan costós. O sigui, que la càrrega econòmica és més que les persones no poden anar a treballar, no poden cuidar dels seus fills, no poden doncs, rendir, no?, en el seu dia a dia. I penseu que són persones que estan en l'edat més fonamental de la seva vida, entre 15 i 45 anys, no?
Què estem fent malament, doctora, com a societat, perquè hi hagi tant jovent amb depressió?
Bueno, jo penso que hi ha molts factors. Penso que el factor educacional és una cosa molt important. No hi ha educació emocional. Jo penso que aquest punt de l'educació és una cosa molt, molt important, no? Tot el tema de la xarxa, de com els nanos s'estan començant a relacionar des de ben petits. Hi hauria molts factors, eh? No es pot resumir en un. I per això és tan complexa, segurament. No és una cosa unicausal, que fent una cosa ja ho solucionem, no? Ja són moltes coses que hem de fer, les escoles, els pares, les institucions sanitàries. Llavors, jo penso que entre tots hem de fer un pensament, no? I pensar que està allà. Jo penso que això és el més important, no? Que els nanos adolescents també comencen amb quadres depressius i que hem d'abordar-ho, no?
Més enllà de les dades de suïcidi, que també són esperverants i que és la conseqüència més greu de patir una malaltia com la depressió, quina conseqüència té la depressió en els joves?
Clar, la depressió en els joves fa doncs, que possiblement doncs, estiguin més aïllats, que no vagin a escola, que comencin amb sentiments doncs, de fracàs. Clar, això és molt important. Pensem que en aquestes edats és el moment on els nanos han de rendir, on han de començar a socialitzar, formar la seva xarxa, la seva identitat, no?, com a persones. Llavors, clar, és una malaltia devastadora en aquest índex d'edat, no?, perquè és persones que estan doncs, generant, ja et dic, no?, la seva persona i encara hauríem de tenir doncs, més cura, no?, en aquest sentit.
Com a societat minimitzem la depressió?
Jo penso que fem dues coses. A vegades la banalitzem, no? I a vegades no li donem prou importància. És a dir, jo penso que la paraula depressió està al nostre dia a dia, no? I sembla que tenir una depressió, o sigui, estar trist no és tenir una depressió és una malaltia mental que pot ser molt greu, que et pot portar a la mort. Llavors no s'ha de banalitzar, no? Estar trist, doncs tothom estem tristos i és una emoció com qualsevol altra. Llavors jo penso que a vegades es minimitza perquè pensem que ho és normal i que pues, ja passarà, i per altra banda crec que al contrari, no? Amb la qual jo penso que fem les dues coses. El punt mig a vegades ens costa una mica, no?
Anem també, doctora, a dades més socials, perquè hi ha moltes dades que a mi em xoquen molt, segurament perquè no en sé sobre la qüestió, eh? Per això avui estem parlant amb la doctora Amanda Rodríguez Urrutia, psiquiatra i especialista en depressió de la Vall d'Hebron. Un 12% de les persones que pateixen depressió són de classe social baixa, davant del 7% de persones que la pateixen de classe més alta. Per què això?
Bueno, això és el que dèiem, no? La malaltia depressiva és una malaltia multifactorial i va amb factors ambientals. Per què? Doncs perquè els factors ambientals són com càrrega que li donem a aquest cervell per fer-lo més vulnerable. És a dir, tu neixes amb uns factors genètics i la vida et va portant, no?, a condicionaments adversos, que això et pot portar, si tu tens una càrrega genètica més important, a tenir amb més probabilitat una depressió. És a dir, si tu estàs en un mitjà ambiental desfavorit, amb menys estudis, això dona més càrrega a la persona, si té números genètics per patir-la, que una persona que tingui estudis o una persona que estigui en un entorn socioeconòmic més alt. Sí. Això és així de sempre. Tots els estudis de prevalència i sociodemogràfics de depressió ho han explicitat així.
I encara si en fixem en més dades, hem de tenir en compte el gènere, el territori, la classe social, com dèiem, i el nivell d'estudis. Si ens fixem en el gènere, hi ha més dones que pateixen depressió que homes. Això és degut a la càrrega de feina i a la poca valoració que se'n fa?
Això és un dels factors. Les dones de sempre hem tingut doncs, un rol social i de cuidar, no? de tot el nostre entorn molt més important. Això és un dels factors. Però també hi ha d'altres que tenen que veure més amb la biologia, amb l'aspecte hormonal, amb factors més biològics que encara molts d'ells encara no ho sabem. Mm. Perquè si el sapiguéssim, doncs, possiblement estaríem fent les coses d'una altra manera, no? I com hem dit a l'inici, estem tractant totes les depressions de la mateixa manera, siguis home, siguis dona, siguis infant, i això, doncs, possiblement és una de les coses que està fent que aquesta malaltia cada cop sigui més alta i més alta i més alta, a part d'aquesta situació, que diem de l'exposoma o dels factors ambientals que també l'estan modulant, no? Mm.
I, finalment, una altra dada que també em sorprenia, doctora, és la xifra de persones amb depressió que encara és més alta amb les persones majors de 75 anys. Clar, com s'explica això? Perquè jo davant d'aquesta dada, el primer que pensava, doctora, és 75 anys, tens la vida feta, diguem-ne, no?
Mm-hmm. Bueno, hi ha molts factors aquí que tindrien que veure amb factors possiblement també dos biològics, de la inflamació amb l'edat, tendim a fer com una espècie d'inflamació al cervell, a l'inflamaging, que llamen, vull dir el cervell es fa una miqueta com més vell i té més possibilitats de caure en una depressió. Això és un dels factors. I l'altre, possiblement, té a veure amb factors ambientals. La gent cada cop està més sola. Persones amb més de 75 anys que viuen sols és molt alta, el tant percent, i això també és un dels factors que fa que aquest nivell de slot d'edat tingui més possibilitats també de tenir depressió.
Mm-hmm. Abans ho dèiem, que molts professionals de la psiquiatria ja demanen més polítiques de prevenció i està alerta a les conseqüències que la depressió té tant en joves com en gent adulta. Aquesta demanda passa sí o sí, doctora, per més especialistes en psiquiatria i psicologia en la sanitat pública?
Sí, és una de les primeres coses. És a dir, quan tu vas a la situació que tenim als centres de salut mental i als centres de salut mental infantojuvenils, els SMICs, tenen molt desbordament. No hi ha professionals, molta baixa, molt recanvi, i els malalts doncs pateixen aquesta falta de recursos. Això segur. Això segur que és una cosa que s'ha de procurar que canvi d'una forma prioritària, jo diria.
Mm-hmm. Doctora Amanda Rodríguez Urrutia, psiquiatra i especialista en depressió de la Vall d'Hebron, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre totes aquestes dades. Salut i força, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Ràdio Estel.
Aquest any posa't pro, aquest any posa't DIR. Vinga, que t'ho posem molt fàcil. Apunta't ara al DIR per 12 mesos i paga'n només 6. I ara, a més, inscripció gratuïta per altes online. Només fins al 15 de gener. I llença't a gaudir del fitness més complet de Barcelona. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
10:45 del matí. Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanauja, molt bon dia de nou.
Hola, hola.
Andreu González, molt bon dia.
Bon dia.
Som-hi amb les cosetes.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, Andreu, aquí has estalquejat avui.
Doncs mireu, avui he estalquejat el Xevi Abril, que ens ve de la banda dels Pelat i Pelut, que ens ve a presentar el seu últim disc, el Thermomix.
Thermomix, eh?
Sí.
Està molt bé, això.
Superfan d'aquest nom. De...
A mi també m'agrada. Mira, què vols que et digui? L'únic que no n'he fet servir mai, eh? Jo de Thermomix.
Sí, jo sí. Per fer purés.
Ah, sí?
Per fer purés. Te la compres amb molta il·lusió i després fas purés.
Només purés.
Bueno, i alguna altra coseta. Bueno, però te'l deixa molt cremós perquè és molt potent i aquestes coses. Ara s'ha espatllat, la tele.
Ai, vaja, no vas escriure la carta dels Reis i no te l'han
portat? No, l'he escrita, però m'és igual la Thermomix. Per fer purés ja el faig amb...
Ah, val.
El faig a part.
Val, val. No, a veure, primer de tot dir-vos que té dos perfils seus i després un altre del grup de música. Dels seus dos, un és privat, per tant, no he tingut accés, i l'altre és el compte professional de les seves feines com a fotògraf de moda. I us he de dir que més... que a més d'una persona li aniria bé una classe seva, eh? Només per enquadrar una mica les fotografies. No, però fora bromes, la veritat és que ha fet les portades dels discos d'Oques Gràcies, de Miqui Núñez, dels espectacles d'Arnau Grisso a Barcelona, o sigui, déu-n'hi-do la gent amb la que ha treballat, no? I el resultat de la seva feina, he de dir que m'agrada moltíssim. És així, modern, bastant simple, però modern. I...
O sigui, és fotògraf i cantant.
Sí, i també professor de fotografia.
Molt bé.
Molt bé.
Sí,
moltes coses fa aquest...
Polifacètic.
Sí, i com que no tinc accés al seu perfil privat, he anat al del grup, perquè allà sí que hi ha contingut on hi apareix ell, no? He de dir que són una mica personatges tots plegats, i en els vídeos promocionals que fan, doncs es nota molt. Per exemple, van penjar un vídeo el 13 d'abril del 2023 dient que el 2 de maig traurien single. I no podien fer-ho cutre i senzill, no. Ho havien de fer mentre els hi queia líquids a sobre, i en concret, el Xevi... crec que li queia brou a sobre.
Com? Oh? Brou?
Sí.
D'escudella o ràbia?
Sí, sí.
O...
Del bo, no?
O sigui, és a dir,
de
jo...
De pollastre... Pollastre
veus, veus com li cau un líquid del color del brou? Llavors jo per això he dit que crec que és brou. I si era brou...
Amb cardolla? No, hi havia cardolla?
No,
o...
no. Era...
Només caldo, només
caldo. Sí, només caldo, només caldo. I he de dir...
Cardolla venir.
He de dir que si era això, deia... Deia estar una setmana amb la barba, amb una oloreta que déu-n'hi-do, eh?
A vegada estava fet el caldo a la Thermomix.
Sí?
Potser.
Mira.
No, la veritat és que se'ls veu molt simpàtics a tots, amb ganes de fer festa i fer que la gent s'ho passi molt bé veient-los. Després, el que vindria a ser, el que vindria a dir-se, bona vibra.
Ah, bona vibra.
Good vibes.
Sí, good vibes. Good vibes.
Good vibrations.
Sí. I ja només per això, Xevi Abril... Està més que aprovat.
Molt
aprovadíssim.
Ara, anem al toc.
Doncs mireu, els carrers glaçats i més quan no portes unes sabates adequades per a aquestes situacions meteorològiques. Tots hem vist alguna vegada algun vídeo de persones que cauen pel carrer quan neve o plou i fa tant de fred que s'ha gelat. I riem molt, no?, quan li passi a una altra persona, però no fa tanta gràcia quan et passi a tu i quan et trobes en la situació. Bàsicament perquè caure no entra en els teus plans, per exemple, d'una escapada de cap de setmana, no. I no, si la pregunta és, has caigut, Andreu, aquest cap de setmana?
Has caigut?
No, no he caigut.
Però ha anat de re, a que sí?
Sí, ha anat de re, perquè bàsicament a Varsovia, que és on he anat, feia molt de fred, va nevar i es va glaçar el terra.
Clar, és que...
Tu diràs, mira, jo tinc una mica... No sé per què ho explico, això, però vaja.
Bueno.
Tinc una mica Japó, que m'estava dient que al matí no tenen aigua, perquè es glacen les canyeries i
surt,
no surt d'aigua.
Surt congelada.
No surt,
clar, directament, no surt.
Déu-n'hi-do.
Al Japó, eh?
Sí.
No, a veure, jo ara us estava parlant d'això del terra, no? Ara bé, hi ha molts països que, veient la previsió del temps, doncs tiren grava perquè si es gelen, doncs la gent no rellisqui tant, no? També hi ha persones que es preparen bé i van amb botes, i després estic jo a Varsovia sense cap de les condicions anteriors.
Perdona, és a dir, tiren no grava?
Sí, o sigui, a molts països...
Pensava que es tirava sal, jo.
Tiren sal a la carretera, però grava a les voreres.
Ah, bona aquesta.
Sí, perquè allà no tiren sal i llavors la grava, si es congela l'aigua, tu no rellisques, perquè et claves amb les pedres, diguéssim, no? A veure, doncs tota l'estona jo, caminant com un ànec, no?, i a poc,
sí,
perquè no volia caure. I al final, doncs, acabes amb les cames que et fan figa perquè vas en tensió per no caure.
Ai, sí.
Sí, sí.
I ja no només les cames, sinó els braços i tot en general, perquè com a persones, quan estem davant de perill o creiem que estem davant de perill, no?, ens corre com una rigidesa per dins, que si estàs molta estona seguida, acaba fent bastant de mal. I acabes bastant fatigat.
I clar, coneixent les teves costums viatgeres, que només fas que caminar...
Clar.
Ergo, avui estàs fet caldo. Caldo com el que li van tirar.
Com el que li van tirar, exactament.
Ara.
Molt bé, Rafa.
Ai, xascarrillo. Anem a la red flag.
Doncs mireu, ser una persona estrangera i dir que el teu lloc preferit de Barcelona és la Vila Olímpica.
Com, perdó?
Clar. O sigui, jo aquest cap de setmana m'he trobat amb gent que em deia... Ets de Barcelona, jo? No sóc de Barcelona, però visc a Barcelona, i em anaven dient... Ai, el meu lloc preferit de Barcelona és la Vila Olímpica. I clar, la meva cara... a veure, la frase ja de per si sola es desmunta pel seu propi pes, no? I mireu, que jo no sóc de Barcelona, ni tampoc, però crec que és el pitjor lloc on pots acabar si vens aquí. Clar, si t'agrada el turisme de festa, no conèixer el lloc i anar amb gent estrangera, doncs sí, és el teu lloc. Vull dir... Però no em pots dir això, i tot just després de demanar-me a veure si em sembla bé i debatre sobre el tema dels turistes a Barcelona. Perquè, òbviament, per venir aquí i deixar-te el sou embeguda en aquella zona, doncs per això no cal que vinguis.
Sí, és com si et pregunten quina és la millor zona de Mallorca i dius Magaluf, no? Una
clar,
mica?
Exacte.
Sí. Seria això.
La veritat... No s'aguanta per enlloc. No hi toquen ni quarts ni hores, al fons, eh?
Igual són esportistes d'elit.
No tenia pinta.
D'elit.
Igual va... D'elit. Ah, ja.
Però què es diu, d'elit?
D'elit. Però en València igual no. En València fem coses molt rares.
En popular opinion.
Doncs mireu, m'he trobat aquest següent tuit aquest matí que deia... ¿Se pueden hacer secadores silenciosos? Es que necesito escuchar música mientras me seco el pelo.
Sí, mira, escolta'm.
Quin puntàs.
Tenia que, mentre treu vent, tregui música.
Mira.
I així, fum.
Música de vent.
No?
Mireu, o sigui, a veure, jo crec que una cosa no treu l'altra, primer de tot, no? Si pots escoltar música quan t'estàs dutxant, i amb el soroll de les gotes caient, i no és un so especialment silenciós, amb el secador també pots escoltar música.
Sí.
A veure, potser no cal que te l'apropis a 2 centímetres del cap, no?, l'assecador, bàsicament perquè algun dia et quedaràs sense cabell, o potser cal que et compris un mòbil nou que tingui uns bons altaveus perquè se t'han espatllat, no? Jo igualment et diria que esperessis, perquè segurament està a punt de sortir al mercat un secador que tindrà un altaveu incorporat, com deia ara el Joan Trias, i en comptes de sonar tan fort el vent que tire, serà música. N'estic segur, perquè segur, totes les coses que surten avui en dia...
Algú
i el comprarem tots.
Sí.
Algú ho pensarà.
No, jo no el faig servir gaire.
Ja veuràs.
Clar. Tu tampoc.
No, tu ja ho sabia.
Però clar, vosaltres per teniu el cabell més curt, però les noies que tardem més...
Clar.
Seria un...
Una estona,
ja. Però jo estic una bona estona,
però tant molesta el soroll del secador.
Home. No, però per exemple, tu posa-li... Nosaltres perquè comencem aviat, jo, per exemple, no em dutxo al matí, perquè si no m'hauria despertat a les 2 de la matinada.
Ja.
Imagina't que un dia arribo molt tard, la nit anterior, i em vull dutxar al matí. Clar, jo tinc una persona que dorm al costat. I no és que tardi 5 minuts, precisament. Clar. Llavors sí que molesta. A mi no, a l'altra gent.
Ah.
O en un bloc de pisos, a les 6 del matí no pots obrir el secador durant mitja hora. Perquè és que molesta.
Perquè molesta molt la gent. Sí.
Ara n'hi ha un al mercat, que val un ull de la cara, que es diu Ditson.
Sí.
Sense dir marques, si em volen enviar un, el provarem encantats.
Ara.
Que no fa soroll, pràcticament.
Ah.
I t'asseca el cabell, també et fa les ondes...
Els rínxols, bueno,
el no? Rissos, sí. Ui, s'ha fet molt viral, crec que és el producte estrella d'aquest Nadal. Ah. Els Reis n'han repartit molts.
No ho diguis massa fort.
A veure,
fort,
és perquè... que aquest so que ara ha posat el José...
Sí, és Darth Vader.
No, és molest, és molest. Pensa que va a prop de l'orella, això, eh?
Sí, però...
Durant el que deia en Ui, hi ha una estona llarga.
Jo crec que te l'has de posar mínim a 20-30 centímetres.
Sí, home.
Jo és que us dic una cosa.
Igualment,
crec que no he utilitzat un assecador d'aquests en la meva vida, ni quan tenia cabell.
No, perquè... I a l'hivern què feies?
Res, doncs ja...
A refredar-se, no?
Ara, clar. Tranquil·litat, senzillesa.
Va molt malament, això, diuen.
Sí.
Bueno, clar, aquí estan les conseqüències.
Sí, exacte. Mira, no has fet cas?
Se m'ha caigut tot el cabell. Això és per no utilitzar...
Tot no, encara te'n queda.
Sí.
No, a veure...
A tot arreu, menys al cap.
Apa! Ja està.
Que no, el cap en tens, Rafa, no siguis exagerat.
Jo us he de dir una cosa, que avui, mirant el perfil del Xevi Abril...
Què?
Clar, és com el Rafa.
Què?
És a dir, el cabell no té...
Però
té una barba
sí.
Frondosa. Llavors, jo, la meva pregunta...
No quedem per fer-nos...
No preguntis.
No preguntaré.
Preguntis perquè després l'entrevisto jo, saps el que vull dir?
Sí, no preguntaré.
Per això de preguntar, perquè no estarà ell present.
És curiós, perquè es perd el cabell del cap i no de la barba, per exemple.
Bona aquesta.
I hi ha molta gent que, per exemple, no té barba i el pit...
Té
una selva.
Una mala distribució.
És la sabana africana.
Exacte.
Hi ha tigres i leones.
A veure, reflexió final d'això dels secadors, no? No ho sé, però de veritat tenim uns problemes que déu-n'hi-do. Aquesta persona, si vol, jo la puc convidar a la meva secció perfectament, perquè és idèntic a mi, veu problemes allà on els vol veure.
Sí.
Gràcies, Andreu.
A vosaltres.
Vinga, va, anem als consells.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
4 minuts i arribem a 3 quarts de 10 del matí. Núria, avui consells per assecar-se el cabell?
No, precisament, però si us assequeu bé el cabell, segurament lligareu. I ara, avui us porto els consells definitius per lligar. Uns consells que en aquest cas serviran alguns més que d'altres, no? Perquè, per exemple, Rafa Sanahuja... Avui vaig molt cap a tu, eh?
Escolta...
No, però Rafa Sanahuja, estàs casat, entenc que la teva prioritat no és lligar.
Escolta,
saps que no t'escolti la teva dona, eh?
No, jo ni confirmo ni desmiento.
Val. No, el que dèiem, són uns consells que serviran més a uns que d'altres, però són necessaris d'escoltar, perquè tothom ha hagut de lligar o haurà de lligar alguna vegada a la vida.
Efectivament.
Hi ha gent, perdoneu, amb tots els respectes, que
són professionals.
No ha nascut per lligar. No passa res.
Jo reconec, jo sóc nefast.
Jo també.
Sí? Val, us ho volia preguntar, nefast?
I per això la tinc per ella.
No et pensis, eh?
Jo puc anar als meus temps pretèrits, però no sé si val, perquè jo sóc una persona... He canviat tot.
No, però l'altre dia, Rafa... Sí, ara que ens...
Endavant, Andreu.
Però l'altre dia, Rafa, què vas dir? Jo no sé com estic amb la meva dona.
Ah, no, és veritat.
Allò va ser... Abraçada a la Sara des d'aquí.
Allò va ser de miracle. Allò és una cosa que encara...
Va ser aquell dia que vas tenir un toc de sort i t'ha durat en els anys.
No sé què va passar. Ahir es van ajuntar els astres, que us agrada tant aquestes coses. Segur que hi ha una explicació astrològica.
Hi havia lluna plena, segurament, aquella nit.
Segurament, estaven lunàtics. Ja us explicaré una història.
Bé, però tu en sabies de lligar, o no?
En aquella època, no tant. Però
tenia... ara més? Casat més?
Ara sóc més conscient de les meves virtuts lligant aires.
També això.
Si cap.
Com que en general, jo segurament, jo penso que segurament tenim algun oient que li costa també lligar, i és que no passa res, és normal. Per això és molt important seguir alguns tips, alguns consells. Sí que és veritat que hi ha gent que té més làbia que d'altres.
Sí.
Jo, per exemple, sóc una persona que no vaig a lligar.
No, jo tampoc.
O sigui, sona molt, molt prepotent el que diré, però he esperat sempre que em lliguin.
M'explico? Sí.
No en sé, però perquè jo tinc una... Soc molt borde, de cara.
Sí, cara borde, ho dius molt bé.
Però, i per això la gent s'ha d'apropar a ella, perquè jo no... Se'm complica bastant a mi això de lligar.
Lligar per passiva.
Exacte, molt bé.
Sí.
Llavors, per tot el que us acabo de dir, avui a Consells de Lifestyle, us porto els consells definitius per aprendre a lligar.
Ja, mocadors amunt, això.
Vamos, vamos.
Us agrada aquesta cançó,
sí,
eh?
Sí, molt.
Jo pujaria a la cadira a ballar-la ara mateix.
Home.
Escolteu-me una cosa. M'heu dit que us costa lligar en general, però teniu algun truquet per fer-ho?
A mi no.
Que ens pugueu avançar?
No, és que sóc horrible, de veritat.
Una cosa, jo el que faig és mirar la persona. Si ve que hi ha...
Sí. Molt bé.
Si ve que hi ha...
Però de lluny.
Connexió.
De lluny, lluny.
De lluny, eh? De molt lluny.
Exacte.
2-3 quilòmetres.
Però és el que deia la Núria, no sé si tu que l'altra persona vingui. Jo no puc anar.
Vale, no ets de fer el primer pas.
No.
Jo sóc el típic que s'embarbussa i acaba dient alguna gilipollada.
Un Ross Geller, que sempre acabava parlant de, jo què sé, d'excrements de dinosaures.
Sí.
Bueno...
Ah, escolta,
no està mal.
Potser
estàs lligant amb una paleontòloga.
Ah, pot ser.
Ah, ui, això ja seria... S'han alineat tots els astres ara. Aquell dia, si passa això.
Escolta, va, anem als consells.
Va, si anem als consells, consell número 1, utilitzeu el sentit de l'humor.
Home,
val?
Ja el tenim, això.
Aquest consell és importantíssim, segons els experts en el tema, perquè hi ha experts en el tema.
Ep.
Fer servir el sentit de l'humor és la clau per lligar. No ho dic jo, ho diuen nombroses investigacions que demostren que les persones que bromegen durant les converses doncs són percebudes com més agradables. Val? Això sí, atenció, eh? Fer bromes inapropiades, com enriure-se'n d'algú o fer comentaris que traspassen límits, pot tenir l'efecte contrari.
Clar, tu iràs.
Ha de ser elegant.
I pot arribar, com us deia, a causar el rebuig de l'altra persona. Per tant, tocs d'humor sí, però sense passar-se. Compte amb el que diem. I si sou unes persones que de bones a primeres us costa molt fer humor, tampoc us forceu. Vull dir,
tal vegada
no vagis allà amb una persona i diguis van dos i se cae el del medio, perquè dirà, chico, pues vuelve.
No seria el club de la comèdia, això.
Tal vegada més... No sé si hi ha alguna cosa més patètica que intentar fer-se el graciós i no ser.
Quan no ho ets.
Sí, exacte.
Totalment d'acord.
Crec que és de les coses més penoses que es pot fer.
Va, llavors, aquest consell número 1, molt important, utilitzeu el sentit de l'humor, i anem al 2, que és mostreu-vos segurs i segures. És un consell de vida, en general.
Aquests dos consells, per mi, són claus.
Clar.
Sí.
Home, és que si no et mostres com ets, després, si acabes lligant amb aquesta persona, al llarg de la relació se'n donarà compte que venies la moto.
I tant.
Per tant, M'explico, el que us deia, l'autoconfiança no és que sigui una gran tècnica de seducció, sinó més aviat és una actitud de vida, no? Sí. Això significa que si no teniu seguretat en vosaltres mateixos o mateixes, podeu arribar a generar dubtes a l'altra persona i fer que aquesta persona perdi l'interès. Per tant, abans d'aventurar-vos a trobar l'amor, treballeu en la vostra autoestima per valorar-vos vosaltres mateixos. Jo crec.
Important.
Crec no.
Hi ha feina aquí, eh?
Si vosaltres us valoreu, la resta de persones ho començaran a fer. Però no serveix de res que un mateix no es valori perquè després no trobarà aquest efecte a l'altra persona.
Sí.
Molt important. Després, consell número 3, no us queixeu constantment. Oh. En aquest cas, segons alguns informes publicats per aplicacions de lligar, val, les persones que tenen una actitud positiva i optimista generen més interès que aquelles persones que adopten un comportament pessimista.
Sí.
És que això són consells per lligar, però
a mi m'ha
són
passat.
De per vida, sí, sí, sí. En general. Llavors, és evident, tots i totes podem tenir un mal dia i ens podem queixar, clar que sí. La qüestió és no tenir molts mals dies seguits,
sí.
Saps? I en aquell moment, si estàs lligant i és una trobada inesperada, doncs deixa les queixes per dir-li la teva mare, el teu pare, el teu germà. En fi. Llavors, consell número 4, compartiu les vostres passions. Això ho feu vosaltres quan intenteu lligar amb algú o no?
Bueno.
És a dir, vols dir que jo, per exemple...
Doncs diu, m'agrada la ràdio, per exemple.
Sí, sí, sí.
Sí, no? Doncs atenció al que us diré ara, perquè s'ha comprovat que les persones que parlen sense manies dels seus interessos i comparteixen les seves passions, ja sigui música, sèries, futbol, en resulten més atractives. Per tant, no tingueu por a mostrar-vos tal com sou i de parlar d'allò que us agrada.
Futbol, escolta'm. Futbol està hi posat...
Sí,
no,
clar.
Però si a tu t'agrada el futbol, endavant.
Ha dit esport.
Et diria, a la primera cita no t'aventuris a parlar dels mals resultats que està fent el Barça, per exemple. Digues que t'agrada el futbol, que segueixes els partits i ja si hi ha una segona cita, doncs parleu dels vostres equips preferits.
Exacte. O si, per exemple, l'altra persona et diu el seu equip preferit i, per exemple, és el Real Madrid, m'explico, i tu l'odies profundament...
No diguis equip de fatxes, no? Per
no, exemple. Exacte.
Accepta-ho, ja està. Vale.
Llavors, consell número 5, ja per acabar, avui som més breus, viviu el present i, sobretot, no parleu del vostre ex. Val? Treu-me la música, perquè és que aquí em poso ja nerviosa.
Importantíssim.
Amics i amigues, no hi ha cap problema en que durant una cita expliqueu anècdotes sobre la vostra parella anterior, perquè en principi, quan tens una edat, doncs has tingut parelles, no passa res, o rotllets, el que sigui. Però, sisplau, si parleu d'ell o ella constantment, és que saps què feu? Esteu demostrant a l'altra persona que encara no l'heu superada. Una cosa és dir, sí, mira, doncs jo vaig tenir una exparella que em va ensenyar a valorar-me més. Vale. Ets una persona com cal. Però si comences dient, és que em va fer això i me'n recordo de l'altre i de l'altre, no l'has superada.
Sí.
Deixem-la per cap
a la parella. Hi ha molta gent que, per exemple, té una cita en un bar i surt el típic comentari de aquí venia jo amb el meu ex.
Ui, no, però això és red flag, com...
És que això no es pot fer.
I això...
Hi ha gent que ho fa, eh? Hi ha gent que ho fa.
Sí, sí, sí. Vull dir que t'ho han fet?
Sí.
Sí, t'ho han fet.
Hem rigut, ara.
I com has actuat? No vas tornar a quedar amb aquesta persona, no?
Efectivament, no.
Aquest consell...
Vaig dir, m'ha salit de rana.
Aquest consell és el de no et queixis constantment, elevat al...
Sí, exacte.
Sí.
Per tant, el que dèiem, eh? Si teniu molt clar que heu superat a la vostra exparella, perquè també us dic, si no l'heu superada, tranquil·litat. Primer supereu-lo i després ja anem a trobar l'amor. Això, si l'heu superada, demostreu-ho i centreu-vos en parlar d'altres temes per així treure el màxim partit de la cita, bàsicament. Aquests són els 5 consells. Després tothom té els seus bonus track, no? Coses que fa per seduir més i millor, però us ho deixo per vosaltres. No cal que ho compartiu.
A mi depèn molt de qui tinguis davant, no? Dels gustos de qui tinguis davant o de les sensacions, però jo crec que són molt encertats aquests consells.
Sí, saviesa.
Anem a la fórmula?
Sí, avui la fórmula és sentit de l'humor, més seguretat, més passions, més present, menys queixes, menys ex. Aquest ex s'eleva a un altre ex. És igual a màquina de ligar.
Gràcies, Núria.
A tu. We'll be right back.
Vinga, va, que queden 8 minuts per arribar a les 10 del matí. Abans d'arribar-hi us hem de dir allò de bravo, cap bravo, i bravo, bravo, la seva cistella.
Bravo, cap bravo. Una vegada més, una setmana més, comencem i posem el marcador a zero dels punts pel concurs de la cistella cap bravo que farem divendres. Sí, sí, és una cosa molt, molt recalculada el que m'ha sortit, no? Una mica barroca, tota sí. La frase. Bueno, és el que té.
I m'incites a que posi punts, bonus extra a la gent que faci alguna cosa.
Tu ja saps que té el seu punt perillós, però,
val.
En fi, tu no, mateix. Tu mateix. Cap bravo, mateix, sí. Que té aquests detalls amb els nostres oients, detall en forma de cistella meravellosa, però abans que res, abans de passar a la pregunta i a detallar-vos què us podeu endur amb aquesta cistella, us recordo que Cap Bravo és la companyia de supermercats de referència a Catalunya amb quasi 65 anys d'història.
No, 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 no.
Això va passant el temps i ja deuen ser gairebé 66, evidentment, clar. Perquè ja portem un any fent-lo, això mig any. Cap Bravo representa el supermercat urbà de barri amb més prestacions, amb un dels assortiments, Joan, de productes més ampli del mercat per metre quadrat. Has anat a Cap Bravo aquest cap de setmana, Núria, per un casual?
No, em toca avui.
Et toca
dilluns,
avui?
Jo,
dilluns
sí.
Vas visitar Cap Bravo.
Moltes ganes. De fet, per mi els dilluns són un dia alegre perquè vaig a Cap Bravo.
Efectivament.
És la meva activitat per excel·lència.
Personal, la compra sempre personalitzada, tot el que vulguis ho trobaràs. Cap Bravo és la bomba. La bomba.
En sentit positiu, eh?
La bomba, home, clar, en el sentit més positiu, una bomba, una festa de supermercat. 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, si us plau, acompanyeu-me en aquest moment del Cap Bravo. Són...
Legión.
Molt bé, els 4 a la vegada. I la cabra, una mica amb efecte retardat. Botigues de nova generació, millor... Bueno, perquè... Va, com després, efecte, saps? Ella reacciona
perquè
a Legión.
Perquè va venir després de Legión.
Està bé, no era cap crítica.
Ah.
Quines sensibilitats. Botigues de nova generació, millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor. Si sou família nombrosa, és el vostre supermercat, bueno, de qualsevol persona, però el vostre ha de ser predilecte. Cistella Cap Bravo, ja sabeu, preparada per donar-vos energia en aquest inici d'any.
Mm.
Estan al 2024, eh?
Sí, sí.
Sí, com qui no vol. Ja portem 15 dies. Comprova l'any. Meravellós.
Facis dir.
Meravellós.
Facis dir.
Cistella Cap Bravo, hi trobareu productes com els espagueti nero, els cigrons cuit, tonyina en oli d'oliva, allò un entrepà de tonyina en oli d'oliva amb una mica de pebrot. Doncs aquí teniu ja l'oli d'oliva. Tomàquet casolà, suc de taronja, pels matins, per l'energia.
Caviar.
Això és caviar, el caviar de la...
De beluga, sí.
Vale. Muesli de xoco avellanes, nou i ametlles, i oli siurana. La joia de la corona, en aquest cas.
Sí.
I gel de bany dermonutritiu i el sabó de mans amb manteca de karité per cuidar fantàsticament la vostra
ja
pell. Tot això en la cistella Cap Bravo a la que podeu optar. Llavors,
ai.
Ja sabeu que tenim la cistella preparada. Clar, avui és dilluns.
Dia mundial de...
No? Venim de lo d'ahir del Barça.
Ai, Déu meu.
Ha fotut en rapa.
I a més és Blue Monday.
Avui és Blue Monday?
És veritat, sí, és Blue Monday avui.
Segons les noves tonteries que s'inventen...
Demà és Blue Dimarts, ja t'ho diré.
El dia més trist de l'any.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo, la voz muda.
A la cabra li ha enxafat una pata.
Què era això? Era un bebè, no?
Era una persona plorant.
Això espero.
Fatal.
Ah, sí, sí.
Fatal, estic fatal. Bueno, segons el psicòleg Cliff Arnold,
sí,
de la Universitat de Ohio, Massachusetts... Cliff Arnold.
Ohio, Massachusetts, eh?
Ohio, Massachusetts.
No s'ha dit mai aquesta universitat pels estudis.
Exactament. Vale. Després dels excessos nadalencs, moltes famílies no s'han recuperat ni econòmicament ni emocionalment. Això pot ser una sacsejada.
Mm-hmm.
La manca de rutines i el descontrol de la temporada festiva de Nadal afecten a nivell emocional... I els propòsits d'any nou, per exemple, semblen ja aquestes alçades molt complicats. Hem començat...
Descontrol aquest Nadal...
Bueno,
sí.
És el que diu el Cliff Arnold. I si diu el Cliff Arnold, doncs hi hem de fer cas. És una persona de Ohio, Massachusetts.
Sí.
Les persones a hores d'ara ja s'han adonat que les metes tan anhelades que s'havien proposat per començar l'any són molt difícils de complir, arribant a una profunda decepció, com el Barça, bàsicament, aquí hi ha un paral·lelisme clar.
Mm.
Per aquests i altres motius, segons aquest psicòleg, el tercer dilluns de gener és conegut com el Blue Monday, o traduït al català, dilluns trist.
Sí.
El dilluns més trist de l'any.
Home, és que ja fa pujada, el gener.
Bueno, portem 15 dies. L'únic que el gener
no
sempre...
No té una tristesa especial?
Sí.
No. La Núria diu, pues, igual de mal com que sempre, igual que si vol.
Sí, no, de veritat, eh? Vale. Millor, millor, no? Que estigui alegre.
Sí, sí.
Us dic, el gener sempre és el mes que costa més.
Sí.
La cuesta
és el més llarg.
El mes que costa més.
Sí, aquí un joc de paraules és brillant, eh?
Fantàstic.
Perfecte.
La cuesta d'enero, que no sé com es diu en català.
Sí.
La pujada de gener.
El pujol de gener.
El pujol. Què hi pinta, en pujol?
Sí, home, lliguem la catalanitat amb la dita.
Sí, a la neto.
El cim de gener, no ho sé.
No sé com es deu dir.
No ho sé, no ho sé. El cim de gener sona molt.
No, la cima és el cim. Sí.
Llavors, aleshores, en el Blue Monday i després de lo del Barça i Sandy Lluís, la pregunta és, què et sembla molt trist?
Ostres, bona pregunta, Rafa.
Què et sembla molt... És un joc, eh? Mm. O sigui, no em diguis, és que he perdut, és que m'han estafat... No, o sigui, podria ser...
Escolta'm.
Cadascú que digui el que vulgui, però jo suggereixo coses una mica originals.
Val.
Podria ser la política, Xenoa presentant Operació Triunfo, ir a divertir-se a l'Hormiguero, pot semblar molt xist, la gent que es pentina tipus Anna Sagasti, per exemple,
uau,
el germà de Xavi...
Clar,
Xavi.
Perquè si tu et deixessis cabell llarg...
No, jo... Sí, podria ser.
Podria ser Anna Sagasti.
Es deixen només un costat llarg i sí, fan allò l'ensaïmava.
Com es deia el periodista aquell...
Ai, sí, ai, aquell que va traspassar, el d'Antena 3.
Sí, es perdem
no,
música.
No em surt. Bueno, coses tristes, el germà de Xavi, el pobre Andreu, sagnant pel nas a les 3 del matí, no sé. Coses tristes, per exemple, saps?
Sí.
Llavors, no sé si voleu... Alguna cosa que us sembla molt trista, vosaltres? Bueno, tu cada dia comparteixes coses...
Clar, que et jo semblen... ja no cal que us ho digui.
No, tu estàs assortit. Però no sé. Jo és que ara estic molt culer. Avui em sembla molt trist.
Pepe Oneto.
Pepe Oneto, exactament. Es pentinava així també, sí. Pentinat trist, tipus Anna Sagasti.
Exacte.
No sé si la Núria vol partir. Ja sé que és una pregunta que quema ropa, s'ha de pensar una
mica. Clar, és que no sé...
Mireu,
depèn
jo, si
del
voleu...
que digui, pot semblar molt superficial o no, saps?
Bueno.
Clar, perquè trist em sembla la guerra, per exemple.
Uh-huh.
Però si vols que anem més al detall, doncs digues.
No, jo si voleu, perquè ara acabo de buscar com es diu Cuesta de Enero en català, hi ha moltes maneres.
Sí?
Que bé.
Mireu, Costa de Gener, Pujada de Gener, Gener Costerut, Vaques Magres de Gener.
Vaques Magres, eh?
Patacada de gener, clatada de gener, clatallada de gener.
Molt bé.
Clatallada de gener és la meva favorita. Clatallada de gener.
Sí. Déu-n'hi-do.
A tope. Bueno, doncs aquesta és la pregunta que bravo d'avui, que et sembla molt trist. Mm. Poden ser coses divertides, poden ser coses que a lo millor són una mica més serioses.
A tu el Barça has dit, eh?
Jo he dit el Barça, però estava pensant que abans també m'ha sortit una cosa que em sembla molt trista, que és la persona que tracta de fer-se el graciós.
Sí. Ah, sí.
No és graciós.
Ah, jo aniré molt al detall, eh?
Ah, vinga, va, detall,
Les persones que porten ulleres de vista i que ploren. Sí, i que ploren. I es treuen com les ulleres i s'aixuga les llàgrimes. Oi, em poso a plorar amb ells. És un...
També.
No, és un gest que em fa molta tristesa, eh?
Quan fas així...
Sí, però estàs sobreactuant, tu no em fas pena.
Evidentment. Ara mateix estic plorant.
No, però l'Andreu, me'n recordo que porto ulleres, una vegada li va passar, vaig plorar amb ell. O sigui, és una imatge molt trista per mi.
Amb la gent que...
Uà, i si ets petit, encara més, eh? Si ets un nen petit que porto ulleres, ja no...
Encara fa més coseta.
Ui, sí.
No, però m'agrada molt, s'ha anat molt al detall, però ha estat bé.